Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
25 anys al teu costat. 25 anys treballant perquè siguis on siguis, gaudeixis del teu espai de música i pregària. I volem seguir sent-hi, amb les mateixes ganes que el primer dia. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 2770 o entra a radioestel.cat i informa't de com col·laborar-hi. Perquè al teu costat sempre som millors.
Fruits de la reforma de les nulitats matrimonials. El número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana destaquem el balanç dels processos de nulitat del matrimoni que ha doblat els del 2015 a Barcelona. Moltes persones necessiten que una institució com el Tribunal Eclesiàstic els digui que allò que van viure no ha estat un matrimoni, constata el doctor Santiago Bueno, vicari judicial.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel ja tenim el teu 2020. Comença l'any amb bon peu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any, dedicat al 25è aniversari del Concili Provincial Tarraconense. Vine a buscar a Ràdio Estel al carrer Comtes de Belllloc 6769 de Barcelona o, si ho prefereixes, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament previ pagament. Envia'ns un mail a oients@radioestel.cat o deixa el teu missatge al 93 409 2777 indicant nom, cognoms i adreça. 93 409 2777 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2020 amb bon peu.
A la Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida. Perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa. Creiem en l'energia d'aquest país.
Els diumenges a la una del migdia, Rutes per Catalunya. Els millors consells pel nostre dia a dia, propostes pel temps lliure, salut, agenda cultural, curiositats, entrevistes, concursos, sortejos i molt més amb Esther Nosàs cada diumenge a la una del migdia a Ràdio Estel. Rutes per Catalunya, el programa per fer fora l'avorriment. Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Román Jordi entrevista Neus Roig, que ve a presentar-nos No llores que vas a ser feliz, el llibre que desvetlla la trama dels nens robats a Espanya entre 1938 i 1996. Neus Roig avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Hola, bon dia, què tal, com esteu? Contem avui amb Neus Roig. Un personatge, una senyora, que ens ha fet un estudi molt acurat, un assaig, sobre el que han sigut les criatures robades durant el franquisme i fins bastant entrada a la democràcia. I com cada setmana procedirem a fer-li les preguntes de rigor. Què tal, Neus? Com estàs?
Hola, molt bon dia.
Pues vinga, comencem. Més que desconeixement i indiferència, és falta d'informació el que hi ha sobre això?
S'ha fet molta divulgació, realment ha sortit molt en premsa i s'ha treballat molt el tema. Per tant, avui en dia ja dir que hi ha falta d'informació, no. Pot ser que hi hagi desconeixement i pot ser que hi hagi incredulitat també per part d'un sector de la societat que ho veu com algo que, bueno, que no podia haver existit quan en realitat sí que va passar.
Esperança de vida... Encara empapada d'impotència?
A què es refereix?
No... Ho dius a la plana 18. Esperança todavía viva, però empapada d'impotència.
Bé, perquè realment, o sigui, hi ha una impotència molt gran en quant a les persones, tant els fills que busquen la seva identitat com per part de les mares que els hi van prendre el seu fill comunicant-los i que s'havien mort. Pensem que són nens i nenes que es van registrar com a fills biològics de mares que no els van parir. Per tant, no tenen cap manera de trobar el rastre de la seva identitat real.
Soc una nena comprada, però vull conèixer els meus orígens. Això ho deus haver sentit moltes vegades, no?
Moltes vegades, sí. I, a més, es troben que volen saber els seus orígens, perquè, clar, quan van al metge i els hi pregunten antecedents familiars d'alguna malaltia, no tenen referències. I també és el que ells diuen, quan se miren al mirall, no troben a qui s'assemblen. Llavors tenen dret a buscar i a trobar la seva identitat.
O sigui, un fill va arribar a ser un regalo de Reis, no?
Sí, sí. Hi ha unes etapes molt concretes en què es produïen més el que eren els embarassos fingits, sobretot dates de Nadal, dates d'estiu... clar, fingien els embarassos en coixins, per tant els hi era molt més propici fingir-los amb abric que el que era l'estiu. Però també hi ha una gran bossa d'aquests nens que són nascuts a l'estiu, precisament per les vacances del personal hospitalari.
Per què no s'ha investigat massa les mares que van parir amb 50 i 60 anys, però... Fa 50 anys.
Fa 50 anys, sí. Aquesta és una de les... Aquesta és una de les preguntes que jo em faig i que cada vegada que estic davant d'alguna persona representant d'alguna institució, sobretot les catalanes, els hi faig la mateixa pregunta. Per què jurídicament, o sigui, quan hi ha una denúncia d'una mare que li van prendre el fill o d'un fill que vol saber la seva mare, per què ningú ha donat l'ordre d'anar al registre civil, de veure aquestes senyores qui són i de començar a fer una investigació sobre aquestes senyores que van parir com a primerenques a partir dels 50 anys?
És que és increïble.
És increïble, i són. I són perquè, a més, només cal consultar l'IDESCAT i són una mitja de 15-16 només a Catalunya per any, entre l'any 75 i finals dels 80. A partir del 90, que és quan comença tot el tema de la reproducció assistida, baixa la mitja. És algo que és molt difícil d'entendre.
A Vallejo Nájera se'l considera el Mengele espanyol?
Sí, perquè ell mateix deia que por sus venas corria sangre d'inquisidor, i ell va vindre a Espanya cridat per Franco, procedint d'una institució alemana on ell estava estudiant psiquiatria, que se'n diuen els Lebensborn. Els Lebensborn eren granges de nens que les mares anaven voluntàriament, tenien que ser rosses i de raça ària per poder quedar embarassades de soldats de la SS, i després aquests nens eren donats amb adopció. I ell copia el model i el porta a Espanya.
Hi havia repressió de gènere, no?
Clar, també. Sí. Sobretot tot el tema del robatori de nadons comença a les presons a les dones republicanes, perquè, segons la teoria de Vallejo Nájera, una dona republicana era pròxima a l'animalisme i no estava capacitada per criar a su progenie.
Com podia dir això un metge?
Pues això ho diu un metge. I està demostrat perquè ell mateix va fer els llibres. O sigui, hi ha llibres d'ell, escrits per ell, que ho diu.
Bueno, aquí té una frase que és lapidària, que es diu multiplicar los electos y dejar que perecieran o ejecutaran a los débiles.
Sí,
això és molt greu.
Sí, però és el que van fer. No? Però és el que van fer, sí. Sí, sí. A més, ell, o sigui, a Alemanya, els Lebensborn, els nens que no naixien de rossos i amb ulls blaus, els sacrificaven dins de la mateixa institució. Ell va considerar que els nens no s'havien de matar perquè havia que engrandecer la nació, però sí que s'havien de separar de les seves mares naturals i empaltar-los a una família de reconocida catolicitat perquè l'eduquessin en la fe cristiana.
Modelo de bebé muerto. O sigui, ja devien tenir dos o tres models per ensenyar,
bé,
no?
Bé, el modelo de bebé muerto ve, o sigui, a mesura que anem avançant amb el temps, perquè primer la gran repressió és a les dones empresonades, i estem parlant des de l'any 38 fins a l'any 52. A l'any 52, les dones que estan empresonades, que no havien mort o havien matat a les presons, ja les deixen sortir al carrer. Però... a partir d'aquí comença la gran repressió a les mares solteres. L'Església Catòlica, la mare soltera no la té ben considerada, per tant, quan una noia quedava embarassada i era catòlica, per exemple, aquí a Barcelona teníem una institució que era Maternitat de Barcelona.
Sí.
Les ingressaven al pavellón rosa i llavors parien acogiéndose al parto anónimo. Per tant, elles no quedaven identificades amb la criatura. Tot això, en principi, aquestes criatures s'anaven donant amb adopció, gratuïtament, s'anaven inscrivint, fins que al final hi ha una ordre religiosa, que són les Hermanes de la Caridad de Sant Vicente de Paúl, que acaben veient que un bebè recién nascut té un preu. I, per tant, comencen a, primer, a portar una mare soltera embarassada en paral·lel amb una altra que anava embarassada de coixins, i la que paria era... la que estava embarassada de coixins. Amb el temps, quan arribem a finals dels anys 60, com que ja comença la píldora anticonceptiva a Espanya, se comencen a trobar que hi ha més demanda de nadons que producció per part de mares solteres. Dic producció com si fossin un producte. Eh? A partir d'aquí, clar, què fan? Comencen a, quan tenen una demanda, doncs la primera dona que entrava a parir en un hospital podia ser víctima. Perquè el que feien era, li comunicaven que el nadó havia mort, aplicaven la llei de que no era persona fins a les 24 hores i es considerava feto, i, per tant, amb aquesta llei, que no es canvia fins a 2011, la llei de registre civil que permet inscriure un nadó recient nascut des del moment en què neix, és de 2011. Fins a 2011, fins que no havien passat les 24 hores de l'expulsió per part de la mare, es considerava fetus.
Dios es quien concede el perdón por los caminos que él solo conoce. Carai, quina
sí.
Frase, no?
Bé, aquesta frase és que, clar, tot això així és una mica complexa. Tot això ve de... La Iglesia Catòlica considerava que quan un nadó naixia mort podia ser un càstig cap a la família. Fins a l'any 69, que es fan les exèquies perquè una criatura morta pugui, d'alguna manera, rebre a la família algun tipus de consol. Llavors, quan amb algun capellà se li preguntava sobre quan un nadó naixia mort, si anava al cel o anava al limbo o on anava, arriba un moment que a partir de l'any 69, amb les exèquies, es diu que aquell nadó anirà al cel perquè Déu sap els camins. Anirà o no anirà, ho decidirà Déu. O sigui, es deixa obert.
L'adopció és considerada contrària a l'organització social. I qui va ser aquest savi que va dir això?
Pues, a veure, d'aquests n'hi ha diversos de savis. L'adopció a Espanya no està ben vista. Fins a l'any 87, les adopcions són privades. I una criatura adoptada no tenia els mateixos drets que una persona biològica. Per això molts es falsificava la documentació i s'inscrivien com a biològics. Però és la mateixa Iglesia Catòlica que considera que l'adopció és contra natura.
Bueno, després va venir, la compilació catalana va venir... la correcció del Codi
clar,
Civil.
Clar,
amb això
clar.
Els catalans aquí sí
que vam ser molt ràpids, sí que és veritat.
Això sí. Ho hauries d'haver posat.
Sembla que està, eh?
Ah, sí?
Sí, em
perquè
sembla
no
que
recordo.
Sí.
El parto anónimo fue regulado en España a partir de l'any 59. I la
sí.
Junta de Dames va ser la primera ONG dedicada a la recollida de nens, que
sí.
Em sembla que era la Carmen Polo, no? La jefa
no, la, la Junta de Dames va començar abans... I van començar amb la reina Victòria Eugènia. Va ser ella que les crea i, a més, comencen a actuar l'inclusa de Madrid.
Hi ha una cosa que també em crida molt l'atenció, que és el butlletí oficial de la província. A mi em costa molt creure que funcionessi en aquella època, perquè hi havia un analfabetisme...
No, Franco ho documentava tot. O sigui, una de les coses que tenim bones en aquest sentit és que tot quedava documentat. Una altra cosa és que després s'han perdut arxius, s'han cremat arxius, han passat coses. Però en un principi, i a més l'Església Catòlica sempre ho ha documentat tot. I aquí és una de les coses que a mi m'agradaria, ja que Ràdio Estel em dona l'oportunitat, de demanar a l'Església que, per favor, ajudi, obri arxius, deixi accedir i... amb aquestes alçades de democràcia, jo crec que ja ningú pot arribar a pensar que mirar enrere pot servir per res més que per fer retrobaments familiars. O sigui, ningú demana indemnitzacions, ningú demana diners. El que la gent demana és els pares trobar els fills i els fills trobar els pares. I aquests arxius catòlics podrien anar molt bé.
La República era molt adelantada, va establir el segur obligatori de maternitat.
Sí, perquè abans les dones parien a casa, hi havia molta mortalitat tant per part de les mares com per part dels fills, perquè, clar, la que assistia al part era la comadre. Llavors, la República va ser la que va establir que per cada població de 10.000 habitants hi havia d'haver-hi una comadrona i van a començar a adelantar en quant a l'atenció a la maternitat. També es va ajudar molt gràcies també a les Hermanes de la Caridad de Sant Vicente de Paúl. O sigui, tenen la doble vertent. Per un costat van ser elles les que van desenvolupar el negoci, però també van salvar moltes vides, perquè moltes mares solteres que haguessin parit a sapigueu on anaven a ser cuidades els últims mesos d'embaràs i parien amb aquestes institucions. Maternitat de Barcelona va fer un conveni a final de 2012 amb Diputació de Barcelona i des de 2012, a finals de 2012, fins a l'actualitat, s'han donat 500 i pico d'identitats de mares que havien parit acollint-se al part anònim i que els fills han demanat que volen saber qui és la seva mare. Tot això s'ha fet també gràcies a la col·laboració de l'entitat de maternitat de Barcelona. I tot això evita denúncies i evita problemes, clar.
Bé, que un duque d'Alba molt càndido, eh?
Sí, bueno, el duque d'Alba, ell estava en aquell moment, estava a Londres, estava d'embajador, i molts dels nens que van sortir, els nens republicans, o sigui, quan a la zona republicana, molts de nens els van enviar a l'estranger perquè, d'alguna manera, no patissin la guerra. Aquests nens van sortir documentats. I el duque de Alba escriu una carta a Franco dient-li que tenia nens amb institucions allà que volien retornar cap a Espanya. Què passava? Que aquí no els reclamaven. Perquè en el moment en què reclamaven una criatura de les que havien sortit a fora, identificava la família com a republicana. I, per tant, patien les repressions del franquisme.
Juntes locals de col·locació familiar. Mira,
sí,
que havia vist juntes.
Controls familiars. Feien controls familiars. A veure, un cop les dones les deixen sortir de la presó a partir de l'any 52, és baix la condició de que s'havien convertit al catolicisme i complien amb tots els requisits que els hi feia l'Església Catòlica. Llavors se van crear un patronat, que era el Patronato de la Merced, que era per controlar que aquelles famílies complien en tots els preceptes. I llavors aquestes juntes familiars anaven a cada... amb aquestes cases i anaven unes dones d'Acció Catòlica a controlar que la família vivia amb els preceptes establerts. Allò ho passava al capellà de la parròquia i el capellà de la parròquia ho feia extensible a la Junta General del
patre. De col·locació.
Clar. I a partir d'aquí s'establia si aquella família estava portant els preceptes o no els estava portant.
Paper que s'assigna a la dona és el de la màquina de reproduir, en què per la poca gent que quedava, no?
Bueno, és que, clar, Espanya va perdre quasi la meitat de la població durant la guerra. Molta gent que va morir era jove, o sigui, començant pels de la Quinta del Biberón, que tenien 16 anys quan van ser cridats a files, i tota la gent que va estar en contienda era gent molt jove. Per tant, se van trobar en que tenien per un costat una població molt envellida i per l'altre costat no teníem joves amb capacitat de reproduir-se. Que aquí és on Vallejo Nájera diu, pues aquests quatre crios que tenim, anem a... Bueno, quatre crios que es calcula que van ser uns 30.000 els que es van apropiar de les mares a les presons, però van ser 30.000 criatures que es van salvar. Després se va fer el Patronato de San Pablo per acollir tots els nens orfes i desvalits. Clar, es va intentar d'alguna manera, amb una postguerra, pues intentar salvar el màxim de criatures. I la finalitat de la dona era parir hijos.
L'home va recuperar l'autoritat de castigar la dona.
Sí.
Bon dia.
I tant. O sigui, l'home a partir de... Sí, la dona passa a ser, de nou, una propietat del marit. La dona no podia... Això de que una dona podia denunciar per mals tractes al marit, no podia. La dona no podia tindre compte corrent. Això també ve, per l'Església Catòlica. La Iglesia Catòlica considera que l'ànima de la dona és inferior i superditada a l'home, fins al Concilio Vaticano II.
No, després en parlarem, d'això.
Sí.
Diuen que Franco volia ser maçon, però que no el van admetre a la lògia perquè era massa tonto. Però, bueno,
no sé si era massa tonto. No. La qüestió és que no, ell ho volia ser, i llavors, a més, ell escrivia llibres i feia tot el que podia, però no el van deixar entrar. Clar, la maçoneria era una associació internacional, per dir-ho d'alguna manera, i llavors ell volia formar part perquè volia formar part de les èlits, i no el van admetre.
Bueno, es parla de que el seu germà ho era, que
sí,
molt ho era.
Sí, sí, ho dic.
Escarni social d'una relació material sense descendència.
Bé, quan una família no tenia fills, es considerava, o sigui, tornem a lo mateix, la finalitat de la dona un cop es casava era tindre fills. Si aquesta una parella es casava i no podia tindre fills, socialment, clar, se'ls mirava malament. Aquestes són les famílies que també pues, acaben dient, bueno, pues, anem a adoptar, o anem a comprar, o anem a agafar, o anem a fer el que sigui, com tal de poder demostrar davant de la família que tenien fills.
A mi se'm fa estrany veure l'Opus Dei amb prostitutes.
A mi també. A mi això em va cridar molt l'atenció. Sí, sí. Es crea una institució que se'n diu Villa Teresita, que anaven als prostíbuls a buscar prostitutes embarassades per cuidar-les. A mi també em va cridar moltíssim l'atenció. A més, el que em crida més l'atenció és el motiu com marxen després d'aquestes institucions. Algunes vuelven con la família, més de la meitat vuelven con la família. Llavors dius, si estem parlant d'una prostituta que vivia al carrer i resulta que després de parir la criatura vuelve con la família. O sigui...
No
em quadra. No, a mi això també... Però està documentat. No és que m'ho inventi jo, està documentat i es troba... O sigui, l'estadística que hi ha al llibre és real d'elles, eh?
Pares indignes d'exercir la pàtria potestat. Bueno, això, si eren republicans... Ja
clar, clar, automàticament es considerava que no... Bueno, tots els que eren republicans, després, durant tot el franquisme, pues, la família realment el que tenia era la guarda, perquè la pàtria potestat de tots els espanyols la tenia l'Estat. Per tant, a la que algun veí denunciava que amb aquella família passava alguna cosa, doncs automàticament els hi podien prendre els fills. Hi havia una manera també de prendre els recient nascuts, que era aplicant a la mare, en el moment en què anava a parir, li aplicaven la distròcia social com a malaltia. Sí.
Què és la distròcia social?
La distròcia social és, vol dir que amb aquella família doncs hi havia algun tipus de distròcia en què doncs, o no tenien llum, o no tenien la casa neta, o la cuina pues, no tenien els aliments adequats. Llavors, la senyora visitadora familiar acabava dient que amb aquella família doncs, les coses no anaven com tenien que anar i li aplicaven a l'hora de parir la distròfia social i li prenien la criatura.
A Barcelona es practicaven avortaments a la clandestinitat. No era solament una qüestió
tota,
de diners,
tota,
eh?
No. Sí. Sempre anem a lo mateix. O sigui, quan hi ha diners, pues sí. És el dios don dinero, no? Es podia fer lo que fes falta, sí.
Tendència de les dones a ser dominantes i agressives. Quina idea més rara, no?, de la mare soltera. La mare soltera era agressiva.
Bueno, això és un estudi que es fa a Madrid sobre la maternitat de Peña Grande. És com una maternitat com la que hi ha aquí a Barcelona, però que està a Madrid, que els hi fan un estudi de la tipologia de dona. Quin tipus de dona acabava amb aquestes institucions. Tenim que pensar que quan defineixen això estan definint nenes de 14, 15, 16, 17 anys. I ja les etiquetaven. Un motiu d'ingrés a una institució podia ser «le gusta ir de guateques». «Tiene una hermana que se pinta los labios». Això està als motius d'ingrés.
Mare de Déu. La doula és una moda que va ser molt fugaç, no?
Sí,
que puc veure.
Sí. Però, bueno, té un paper que és acompanyar a la dona durant el part. Elles tenen la idea del part natural, però hi ha una cosa que, bueno, aquí a Espanya tampoc no ha tingut massa èxit, perquè una cosa, la doula no és una partera, és una dona que acompanya. Però, clar, una teoria que hi ha és que després de parir s'han de menjar la placenta, igual que fan els animals.
Sí.
Llavors, clar, això a la dona pues, ens costa molt.
En un ballioli, no?
Clar, sí. Bueno, diuen que la placenta porta molt d'aliment i reconforta després del part.
Què vols que et digui?
Tots els mamífers se'ls mengen. La veritat és que un gat, un gos, es mengen la placenta després de parir els seus cadells. I les doules diuen que les dones també ho han de fer. Llavors, aquí és on entren en... Bueno, és una mica més complicat, no?
Després aquí també dius una cosa, diu bajada de les defenses al sentir-se abandonades. Les nenes, o sigui, per sentir-se abandonades automàticament baixen les defenses
perquè,
és que,
clar, no. A veure, la baixada de defenses és el nadó. El recient nascut, quan la criatura neix i se sent... O sigui, avui en dia, a més, s'està fent que quan neix una criatura la posen a sobre el pit de la mare perquè tingui el pell en pell, perquè noti el cor, perquè d'alguna manera es creï el vincle. Quan una criatura la retiren de la mare i la deixen doncs, amb un llit o no es pot alimentar a través de la mare, està demostrat que hi havia incluses que arribaven a tindre hasta un 90% de la mort dels interns. O sigui, els nens, quan entraven, no arribaven als 2-3 dies de vida. Se'ls hi morien. Perquè el ser humà, al sentir-se desprotegit, per dir-ho d'alguna manera, té com una baixada de defenses i morien. Però no les nenes, nens i nenes, eh?
Bueno, i aquí hi ha una altra cosa que m'ha cridat molt l'atenció. Les monges com podien certificar les defuncions?
Ah,
sense
pues,
un metge que fes
pues el pa. Perquè fins a l'any 58, fins al canvi de registre civil de l'any 58, no era obligatori que hi hagués un metge que certifiqués la defunció.
Tota la vida, no?
No, tota la vida no, a partir del 58. Estem parlant de nadons que oficialment naixien morts o morien abans de les 24 hores. I això es va continuar fent durant molts anys.
Bueno, doncs fins aquí. És un llibre fantàstic. No hi ha una voluntat política ni humana d'arreglar les coses.
Ho estem intentant. S'està intentant. Catalunya estem intentant que hi hagi una llei catalana. a mi m'agradaria moltíssim poder contar, i ho demano des d'aquí novament, que la Iglesia Catòlica facilités l'accés als arxius de bateig, als arxius que hi puguin haver-hi d'hospitals, perquè tenim que tindre en compte que fins a 1990 tots els hospitals estaven dirigits per una ordre religiosa. Per tant, hi ha arxius, i aquests arxius són supernecessaris.
Bueno, doncs, des d'aquí has pogut fer el crit. El llibre és fantàstic. No lloris que vas a ser feliç, de Neus Roig. Llegiu-lo, és estupendo.
Moltes gràcies.
Heu escoltat Accent, un programa amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Igualment jo us dic que en el cel hi haurà més alegria per un sol pecador que es converteixi que no pas per 99 justos que no necessiten convertir-se.
Lluc 15:7.